L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els donem una salutació més que cordial en aquest dijous, en dia 23 de setembre, en el qual destacarem que el Parlament blinda els correbous amb el rebuig d'Iniciativa per Catalunya dos mesos després de prohibir les corrides de braus. Detractors dels correbous lamenten que el Parlament de Catalunya desvia del camí del desenterrament de la crueltat amb els animals. El cap de llista d'Iniciativa per Catalunya i els Verds a les eleccions al Parlament, Joan Herrera, demana a Montilla i Mas que es comprometin a rebutjar el cementiri nuclear abans de les eleccions que tindran lloc el dia 20 de novembre. Aquestes i d'altres informacions ara a la EMUTE. El Parlament blinda els correbous amb el rebuig d'Iniciativa per Catalunya i els Verds dos mesos després de prohibir les corrides de toros. Dos mesos després de la prohibició de les curses de braus, el darrer ple de la legislatura va estar marcat per la Iniciativa per regular els correbous. Aquesta iniciativa va ser presentada per Convergència i Unió, que va rebre el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit Popular Català i de la majoria dels diputats del Partit Socialista de Catalunya. Joan Ferran i Rosa Maria Ferrer es van abstindre i Josep Maria Balcells i Núria Carreras van votar en contra. El grup mixt es va abstindre i Iniciativa per Catalunya i els Verds va ser l'únic grup sencer que va rebutjar la iniciativa. L'ecosocialista Daniel Pi va criticar que els socialistes Esquerra Republicana i Convergència i Unió promoguessin aquesta llei per haver prohibit les curses de braus. Des del grup mixt, Albert Rivera va constatar que només es legisla sobre el correbous perquè s'apropen les eleccions. Segons Rivera, ara regulen els correbous només perquè hi ha eleccions el 28 de novembre. Els que ens deien que s'havia de prohibir els toros perquè patien els animals, que s'havien tornat de cop a l'animalisme, ara ja no els preocupen els animals, ara només els preocupen les urnes, es va queixar. Escoltem Albert Rivera.
Los que nos decían que los toros habían que prohibirlos porque sufrían los animales, porque se habían convertido de golpe al animalismo, porque lo habían hecho siempre de toda la vida y era una preocupación de sus partidos, ahora ya no les preocupa los animales, ahora le preocupan las urnas. Y por eso estamos aquí, porque hay urnas de aquí dos meses. Si no, y lo hemos hablado con algunas personas también que hoy nos siguen desde la grada, y lo saben, muchos ciudadanos saben, si no hubieran urnas, si no hubiera miedo a perder voto por la consecuencia de prohibir los toros, hoy no estaríamos cerrando la legislatura hablando otra vez de toros, de correbous y de libertades.
Des del Partit Popular Català, Joan Bertomeu va anunciar el vot a favor de la proposició, però va criticar el text que estableix quins municipis poden celebrar l'espectacle dels correbous. Bertomeu va carregar contra els que volen prohibir els correbous i, en canvi, no fan res pel mateix amb els avortaments. Escoltem a Joan Bertomeu.
Vostè sabes quants avorts tenen de mitja a l'any en tot l'estat? 112.000, o sigui 306 diaris. Si només ens fixem en Catalunya, saben quants en són? A l'any uns 21.000, o sigui 57 diaris. Vostès saben quants bous venim matant a les corrides de toros a Catalunya anualment? Uns 135, o sigui una mitjana d'un cada 3 dies. I vostès em volen dir a mi que els seus sentiments estan en la mort d'un bou cada 3 dies i no passa res en traure la vida a 57 criatures cada dia.
El diputat de Convergència i Unió, Francesc Sancho, en canvi, va assegurar que és evident que la federació fa política, però va negar que fes electoralisme, perquè el codi de bones pràctiques que ara es converteix en llei fa 5 anys que existeix, i això no té res a veure amb la proximitat de les eleccions. Coincideix perquè coincideix, va assegurar. Escoltem a Francesc Sancho.
Evidentment que fem política. Electoralisme no, política. Fem política i, evidentment, a la política en eleccions no m'hi amago. Però fa molt temps que jo estic defensant les nostres festes. Fa molt temps que estem en el manual de bones pràctiques, no aquí com a Convergència, com a alcaldes, al territori, fent un manual de bones pràctiques de fa 5 anys. Això és electoralisme, fa 5 anys que vam estar aquí. Ho van portar quan ho van portar i coincideix en el moment electoral perquè coincideix. I si em pregunten si vull treure vots, sí. I vostès? Escoltin, que estem discutint, però si el problema no és aquest, el problema és per què es vol portar en aquest camp la discussió en lloc de portar-lo al camp allà on ens trobem, en lloc d'entre tots, escoltin. Però si estem d'acord en el manual de bones pràctiques, quin problema hi ha que es transformi en llei?
La votació de la regulació del Correbous va aixecar molta expectació. Finalment, el Partit dels Socialistes de Catalunya va donar llibertat als seus 6 diputats que no van votar en contra de la prohibició dels bous, és a dir, a Núria Carreras, a Josep Maria Balcells i a Antoni Comín, que van votar a favor de la prohibició de les curses de braus, i a Antoni Castells, Joan Ferran i Rosa Maria Ferrer, que es van abstenir. Dels 6, 2 d'ells van votar a favor dels correbous, el conseller d'Economia, Antoni Castells, i el diputat Antoni Comín. Aquest últim, però, va aclarir que es va equivocar i que hauria votat en contra. La resta de socialistes van votar a favor de la proposició, al igual que Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Popular de Catalunya. Iniciativa per Catalunya i els Verds va votar en contra i el grup mixt es va abstindre. La proposició, en aquesta tradició, es pot celebrar i també les seves modalitats. També exigeix condicions per a la protecció dels animals i l'assistència sanitària il·limitada per a tots els assistents en cas d'accident. Fixa també sancions, que poden arribar als 150.000 euros i prohibeix la participació als menors de 14 anys i que s'utilitzen pals o punxes contra els animals. Detractors dels correbous lamenten que el Parlament es desviï del camí de desterrament de la crueltat amb els animals. La presidenta de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, Carmen Méndez, va lamentar que el Parlament hagi actuat protegint els correbous aliè a la congruència, a l'ètica i a la llei de protecció dels animals. Per a l'entitat animalista, el Parlament va actuar ahir dimecres de forma incoherent amb la prohibició de les corrides de bous, que considera l'inici d'un camí per desterrar la crueltat amb els animals per diversió. Aquestes eren les seves declaracions.
A interessos polítics aliens a la ciutadania, aliens a nosaltres. En tot cas, suposo que ha fet molt feliços a les persones del Delta de l'Ebre. Jo confio que no totes, perquè també hi ha persones del Delta de l'Ebre que no estan conformes en una de les pràctiques, però que evidentment és alié a la congruència, a l'ètica, a la llei de protecció dels animals i a el que la ciutadania en general vol. I sobretot a el que fa molt poc el Parlament de Catalunya va començar aquest camí que va començar definitivament, que era desterrar la crueltat amb els animals per diversió.
En canvi, el ramader de les Terres de l'Ebre, Pedro Fumador, partidari de les festes amb bous, va celebrar que, protegint els correbous, el Parlament ha fet justícia amb el sud del país després de la primera regulació que es va fer d'aquesta festa el 1989. En declaracions als periodistes, als passadissos del Parlament, Carmen Méndez va carregar contra els partits que han votat a favor de la protecció dels correbous. Va assegurar que la Cambra Catalana no va donar cap veu als animalistes, ni tan sols per opinar sobre la conveniència dels bous emolats i capllaçats. Haguessin pogut argumentar sobradament el que és evident, que pateixen molt, va afirmar. Escoltem a Carmen Méndez.
No se'ns ha donat cap veu. El procés ha estat antidemocràtic, ja ho he dit abans, no se'ns ha donat cap possibilitat ni cap veu de que poguéssim opinar sobre el benestar dels animals, sobre la conveniència o no, per exemple, de la modalitat dels correbous, del bou ensugat o del bou embolat, que evidentment haguéssim pogut aportar proves, documents i persones especialistes haguessin pogut argumentar sobradament el que ja és evident, que els animals aquests pateixen i molt.
En canvi, Pedro Fumador va considerar que, pel seu gust, hi hauria d'haver eleccions autonòmiques cada any, perquè, segons ell, és quan la classe política recorda que existeix el sud de Catalunya. D'aquesta manera, malgrat ser favorable a la protecció dels correbous, va coincidir amb els detractors en atribuir el blindatge a interessos electorals. Per al ramader, el Parlament va estar ahir dimecres al servei del poble. Ara bé, ha negat rotundament que hi hagi hagut tracte de favor del Parlament amb els correbous respecte a les corrides de braus.
Aquí no hi ha tracte de favor. Aquí hem buscat una mica de justícia a tanta injustícia que s'ha fet al sud de Catalunya. I el sud de Catalunya se mereix un respecte que ens l'han anat llevant a poc a poc. En el tema de l'aigua i els bous, ens han pres l'hotel. Ara estem recuperant el que en el seu dia ens estan llevant. Esperem poder-lo recuperar totalment i que la classe política estigui al costat del poble. Ha pegat un passet de voler estar al costat del poble perquè no siguin hipòcrites i que siguin realistes. Ni més ni menys. diem les coses pel seu nom i arribarem més a lluny.
A més, no s'ha estat de criticar que la llei posi límits a aquesta festa, però s'ha mostrat convençut que s'acabarà rectificant. Ens van treure les corrides i ara no ens podien treure aquesta llibertat, va assegurar Fumador, que creu que la protecció dels correbous és una cosa que devien a les Terres de l'Ebre més encara des de la primera regulació del 1989. El cap de llista d'Iniciativa per Catalunya i els Verds a les eleccions al Parlament, Joan Herrera, demana a Montilla i Mas que es comprometin a rebutjar el cementiri nuclear abans i després de les eleccions. El cap de llista d'Iniciativa per Catalunya i els Verds a les eleccions al Parlament, Joan Herrera, va emplaçar ahir dimecres els candidats socialista José Montilla i de Convergència Artur Mas a comprometre's a rebutjar ara i després de les eleccions la possible ubicació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Herrera va fer aquesta reivindicació arran de les males maneres del govern espanyol en el procés de selecció del municipi que acollirà el magatzem temporal centralitzat i el seu error de no decidir un cop més on s'ubicarà la instal·lació, fet que, per a Herrera, torna a situar Ascó com a municipi candidat. L'ecosocialista va ressaltar que a Catalunya i a les Terres de l'Ebre hi ha consens en contra del magatzem temporal centralitzat. Escoltem a Joan Herrera.
I, per tant, nosaltres el que esperem és que tots els candidats estiguin a l'alçada. I està a l'alçada de dir, s'ha de traduir avui, amb un compromís de que rebutjarà abans i després de les eleccions, ara i després, el dia després de les eleccions, que Catalunya vingui a parar el cementiri nuclear. El senyor Sebastiano amb els seus errors i el senyor Zapatero amb les seves formes, finalment el que han fet és fer molt malament les coses. Però el gran drama, el gran problema, és que han fet tan malament les coses que Catalunya torna a tenir moltes possibilitats de que el cementiri nuclear vingui per a Catalunya. I totes ho hem d'evitar.
Per aquests motius va continuar, cal el compromís del candidat Montilla i del candidat Mas i, òbviament, d'Esquerra Republicana de Catalunya, abans i després de les eleccions, perquè a Catalunya en cap cas vingui a parar el cementiri nuclear. Per la seva banda, la coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya va criticar aquest dimecres que ja el 2008 el gerent de l'Associació de Municipis d'Aires Centrals Nuclears, Maria Vila Abadal, va manifestar que a l'hora de prendre la decisió sobre la candidatura a acollir el cementiri nuclear no és important el que pensin els municipis veïns i únicament s'hauria de tenir en compte el municipi que el vulgui. Segons ha recordat la coordinadora, 8 dels 13 ajuntaments de l'àrea d'Ascó que formen part de la MAC ja s'han posicionat en contra del magatzem a través de mocions als plenaris o de consultes populars, com va fer Vinebre, amb un 90% dels vots en contra del cementiri nuclear. Aquests 8 municipis són Flix, Móra d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, Palma d'Ebre i Vinebre a la Ribera d'Ebre, la Fatarella i Corbera d'Ebre a la Terra Alta i el Molar al Priorat, i representen més del 60% dels municipis i el 75% de la població de l'àrea nuclear a Ascó. Continuen els problemes amb la plaga del cargol poma. Ara els arrossaires reclamen mesures al marge dret de l'Ebre. Ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs ahir parlàvem de mesures de la marge esquerra, avui parlem de mesures de la marge dreta del riu Ebre, ja que el caragol poma també és present en aquesta marge del delta, concretament a les bocanes dels desguassos per quals la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre i la Unió de Pagesos demanen a l'administració que es puguin prendre mesures també en aquesta part del delta. I una de les mesures que han proposat és l'assecament de 900 hectàrees d'arrossars, concretament a la franja compresa entre el riu Ebre i el canal des d'Amposta fins a la desembocadura. Josep Manel Ferrer Aixandri, vicepresident de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, explicava la situació.
Efectivament, la part dreta també està afectada. Han localitzat ous de caragol a la zona de Malada, de la illa de Sapinya, allà baix a Sant Jaume, etcètera, etcètera. Llavors, nosaltres creiem que s'han de prendre mesures contundents, perquè si deixem les coses com estan ara i no actuem a la marge dreta, ens podria passar en poc temps com a la marge esquerra, que ara és molt difícil de controlar. Aquesta seria una mica la conclusió i les informacions que tenim.
Cal recordar també que Medi Ambient ha acordat emprendre al marge esquerre del Delta de l'Ebre, on s'assecaran a tots els arrossars, mesures per combatre aquesta plaga que afecta de manera important els conreus d'arròs del Delta de l'Ebre.
La marca turística Terres de l'Ebre es promociona al País Valencià. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha iniciat una campanya publicitària de la marca turística Terres de l'Ebre al Mercat Valencià per donar a conèixer i consolidar la imatge de la destinació del mercat veí. Segons el darrer estudi de la caracterització de la demanda turística d'hotels, càmpings i establiments turistes rurals de les Terres de l'Ebre, un 5,4% dels turistes que visiten cada any les comarques ebrenques procedeixen del País Valencià. La campanya que es du a terme entre el 13 i el 16 de setembre consisteix en la inserció de cunyes radiofòniques a emissores, publicitat a premsa digital i escrita i entrevistes a televisions locals de València, Castelló i Alacant. A banda, el Patronat ha creat una pàgina web en català i castellà on els internautes poden registrar-se i participar en el sorteig de 14 estades de cap de setmana a les Terres de l'Ebre. Històricament, els visitants de les Terres de l'Ebre procedeixen principalment dels mercats més propers, com ara la resta de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià, Madrid i el País Basc. El 2009 passat, un 46,5% dels turistes van ser catalans, seguits en un 7,3% pel mercat aragonès i en un 5,4% pel mercat valencià. El CODE tracta 500 hectàrees per erradicar les larves de mosquit litoral després de les últimes pluges. Les precipitacions han inutilitzat la pista d'enlairament habitual i han obligat a traslladar l'operatiu a Amposta. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià té previst tractar entre aquest passat dimecres i dijous 500 hectàrees de terreny amb dos avionetes per evitar la proliferació de les larves de mosquit al litoral després de les fortes pluges dels darrers dies al Delta de l'Ebre. Les precipitacions van deixar inoperable la pista d'enlairament d'avionetes que habitualment s'utilitza a la costa, obligant a traslladar tot l'equip a la pista suplementària en servei a les proximitats d'Amposta. Durant els propers dies, els operaris revisaran els tractaments realitzats i es repassaran amb mitjans terrestres els espais on el tractament no hagi resultat del tot efectiu. Paral·lelament, i en la mesura que les possibilitats ho permeten, s'efectuaran tractaments manuals als llocs on l'avioneta no pot treballar, ja sigui per la seva reduïda superfície o perquè es trobin en zones habitades. Els tècnics estan a l'espera de veure els resultats globals del tractament mitjançant les posteriors captures d'adults programades setmanalment.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Es posa en marxa el procés de participació ciutadana per a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a Sant Carles de la Ràpita. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha iniciat la tramitació de la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, document que ha d'establir el model d'urbanisme de la ciutat per als propers anys. El procés inclou un programa de participació ciutadana, per al qual el consistori ha convocat diverses sessions informatives obertes a tothom. Les dues primeres tindran lloc els dies 27 de setembre i 4 d'octubre a les 6 de la tarda i al Saló d'Actes del Centre Cultural El Maset de Sant Carles de la Ràpita. La novena edició de la Jornada Gresol que organitza la Fundació Gresol es celebrarà a Amposta el proper dia 1 d'octubre. Una selecció d'empresaris, directius i acadèmics més prestigiosos del país anunciaran la fi de la incertesa econòmica que s'ha fet palesa en els darrers mesos. Els ponents, estructurats en dos taules rodones i dos col·loquis posteriors, mostraran als més de 500 assistents quines són les seves estratègies i aptituds per tal d'assolir l'èxit i l'excel·lència. D'aquesta notícia ens informa Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs, efectivament, la jornada es durà a terme l'1 d'octubre en tres espais diferents d'Amposta, la Unió Filarmònica, els Jardins del Castell i el recinte firal, i comptarà amb l'assistència i participació del candidat de Convergència i Unió a les eleccions, Artur Mas, del president del Barça, Sandro Rosell, o també del coordinador d'Economia del Partit Popular, Cristóbal Montoro, així com també de l'advocat i padre de la Constitució, Miquel Roca Junyeny, a més d'altres participants. La trobada es preveu que reuneixi 500 empresaris i constarà de dues taules redones, un dinar col·loqui i un cafè tertúlia. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, com ha manifestat, que aquesta és una jornada d'oportunitat per Amposta per donar a conèixer l'empenta de la ciutat. L'escoltem.
Jo he dit també que és una oportunitat única per a la ciutat d'Amposta per poder mostrar quina és la nostra realitat al món empresarial en aquests moments. I a mi m'agradaria també, tot i que suposo després tant per una banda el senyor Jordi Just com el senyor José Luis Mora en faran referència, però jo voldria destacar el que fa referència al cartell que ha aconseguit reunir la Fundació Gresol en aquesta novena jornada. És un cartell d'autèntic luxe. En aquests moments, poder reunir en una mateixa jornada ponents amb un currículum acadèmic i en una experiència a nivell empresarial com la que hem aconseguit reunir en aquesta novena jornada, jo diria que és pràcticament impossible en aquests moments poder reunir un cartell d'aquestes característiques.
Cal recordar també que el dinar col·loqui es durà a terme al recinte de Firal de les Terres de l'Ebre i comptarà amb la presència de Miquel Roca, soci president del Consell d'Administració Roca Junyent. El cafè tertúlia anirà a càrrec del president de la Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Josep González, i també hi serà present Artur Mas, així com el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. Sense dubte, una bona ocasió per escoltar noves idees sobre la possible solució a la crisi, tal com apuntava el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, Josep Lluís Mora.
Crec que hi ha motius de pes molt importants, no?, per a tindre que assistir a una jornada com aquesta. En primer lloc, escoltar figures de primer nivell, com puguen ser persones com el Vincent Termot, que és el director general de Nespresso, una empresa d'èxit allí on se pugui arribar a conèixer l'èxit. Nespresso avui per avui és líder, en molt poc temps, en molt pocs anys, ha fet líder dels cafès expresso avui en dia, i escoltar experiències com la d'este senyor o de la Maria Reig, per exemple, una empresa també d'èxit d'un altre grup molt diferent, o el Sandro Rossell, que encara que sigui un club de futbol, també és una empresa d'èxit, tots ho sabeu ben clar, no? Escoltar experiències d'aquesta gent, crec que això ens enriqueix moltíssim a tots i és necessari.
Cal recordar que la jornada està organitzada per la Fundació Gresol i s'ha presentat a l'Ajuntament d'Amposta, on el president del comitè organitzador de l'acte, Jordi Just, ha detallat que durà el títol de la fi de la incertesa. De fet, Just ha manifestat que la jornada ha de servir perquè els empresaris acaben amb la incertesa, ja que tot i que la crisi encara no ha finalitzat, ara es té el problema localitzat i es pot solucionar.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita perquè aquest cap de setmana es celebrarà la primera mostra d'artesania i oficis de la regió de l'Ebre. La Ràpita acollirà aquest proper cap de setmana, els dies 25 i 26 de setembre, la celebració de la primera mostra d'artesania agroalimentària, arts i ofici de les Terres de l'Ebre. Aquesta fira està organitzada per la cooperativa de dones Mina, Som Cuina, i es tracta de la primera fira artesanal que porta el nom Terres de l'Ebre. Es porta aquest nom perquè volem potenciar la riquesa artesanal que hi ha a les nostres comarques i per això tots els expositors que hi participaran són del territori, apunta des de l'organització Marcela Segura. A més, donem cabuda a totes les disciplines artesanals i més enllà del model de les fires alternatives, apostem també per una mostra d'oficis antics, afegeix. La mostra es farà a la plaça Carles III, on hi haurà 30 parades, i a la plaça del Coc, amb els estants d'arts i oficis. Ens n'anem a Deltebre. L'Associació Local de la Dona de la Cava celebra la festivitat de Sant Miquel. Ens informa des de Delta Ràdio Lluïsa Bertomeu.
Degut a que la festivitat de Sant Miquel coincideix amb els treballs de la sega de l'arròs, la parròquia de la Cava va decidir avançar la festa major i celebrar-les per Sant Roc al mes d'agost. L'Associació Local de la Dona de la Cava, tenint en compte que Sant Miquel continua sent el titular per als honors al Sant Sant Roc, va decidir donar-li relleu celebrant diferents activitats que enguany comencen aquest cap de setmana, tal i com ens explica la presidenta de l'Associació Local de la Dona de la Cava, Maximina Saborido.
Ja fa anys que sempre celebrem la festivitat de Sant Miquel, però normalment fem una missa, simplement, i acabat a l'acabar la missa doncs fem una mica de xocolata, i venien va tocar i tot això. Però bé, bueno, enguany pues, hem cregut que, com no tenim molta feina, pues, era fer una mica més de festa, perquè creiem que Sant Miquel pues, ja era el patró d'aquí i que està una mica oblidadet i volíem fer-lo una miqueta més protagonista, no? Llavors vam decidir que el fin de setmana anterior a Sant Miquel, que és este dissabte 25 i el diumenge 26, pues organitzar una mica de festa. I la festa enguany consisteix en que el dissabte 25, a partir de les 10 de la nit, tindrem pues, unes actuacions de cantants i grups locals, com poden ser pues, els Majorets, els Sevillanes, pues, José Mollena, bueno, la majoria de cantants que han anat sortint aquestes festes pues, a la Cabassona, al Barracot i tot això, tot el que han pogut pisigar. Llavors, després d'esta nit, pues, se faran una sèrie de rifes, repartirem una mica de la beguda típica nostra, que es diu cabereta, i cava per a tots els assistents. Llavors, el diumenge per la tarda, a partir de les 6 de la tarda, farem una festa infantil, que consistirà en jocs populars. Voldríem començar a recuperar una mica de jocs tradicionals nostres que també estan una mica perduts. I també tindrem una actuació de batucava. I llavors tindrem una xocolatada per a tots els assistents. Llavors així faríem una mica de fi de festa al cap de setmana. I llavors el dia 29, que és el dia de Sant Miquel, a les 8 de la tarda farem una missa en honor a ell. O sigui, una missa cantada en el coro parroquial i serà una mica una missa pues, major. I així seria la manera de commemorar una mica la festivitat de Sant Miquel. Enguany ha sigut una mica a correcuita, ho han fet, pensat i fet. L'any que ve, si podem, pues, i els millors ens ho permetixen, farem una cosa una mica més afinada i poder-ho celebrar pues, a partir d'enguany ja tots els anys.
Recordeu, aquest dissabte i diumenge activitats diverses al Vall del Sindicat de la Cava totalment gratuïtes i el dimecres 29 de setembre missa a les 8 de la tarda per celebrar la festivitat de Sant Miquel a càrrec de l'Associació Local de la Dona de la Cava.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
I continuem a Ulldecona perquè el grup Pepet i Marieta ha fet una crida per participar al seu videoclip. La plaça de l'Església d'Ulldecona acollirà aquest proper dissabte, dia 25, la gravació del videoclip Memoles de Pepet i Marieta. El grup d'Ulldecona ha fet una crida als seus seguidors perquè participen en el rodatge. Només es tracta de registrar-se a la web del grup i anar a la cita amb parella a partir de les 10 i mitja del matí, com dèiem, a la Església d'Ulldecona, amb la disposició de fer-se petons i donar-se amor davant de la càmera.
Molta atenció, perquè este proper diumenge 26 de setembre el Consell Comarcal del Baix Ebre t'organitza una bicicletada. Visitem la Torre de l'Ermita de l'Aldea i després en bicicleta fins la Bassa de les Olles. A les 9:30 hores trobada la Torre de l'Ermita de l'Aldea. A les 10 del matí visita guiada per la Torre de l'Aldea. A les 11 del matí sortim en grup amb servei de guies del Parc Natural del Delta de l'Ebre. El trajecte serà de 12 quilòmetres fins a arribar a la Bassa de les Olles de l'Ampolla. El dinar i la tornada seran lliures. Qui estigui interessat té l'opció de fer tornada amb servei de guies fins a l'Aldea per Goleró. Us recomanem l'ús del casc, portar menjar, aigua i material per la reparació de les punxades. Els prismàtics també us poden ajudar a observar els ocells. Més info a baixebre.cat. Bicicletada, diumenge 26 de setembre. Organitza Consell Comarcal del Baix Ebre. Col·labora a Ajuntament de l'Aldea.
Arribem a la fi del nostre informatiu. Els desitgem que va ser una molt bona tarda i els acomiadem fins demà a la mateixa hora.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.